Saludem el director del Servei Català de Trànsit, Joan Josep Isern. Senyor Isern, bon dia i moltes gràcies.
Hola, molt bon dia. Gràcies.
Serà una operació sortida complicada, agreujada sobretot amb el tema de la vaga de Renfe?
Bé, serà una operació sortida realment important pel que respecta al número de vehicles, i és veritat que estem posant tots els mitjans a la nostra disposició perquè hi hagi tota la normalitat que sigui possible amb una operació d'aquestes característiques.
Va. Suposo que el més problemàtic serà les carreteres direcció a la muntanya, no?
Correcte. Tenim, certesa de que les vies més problemàtiques seran principalment la C14, amb el tram d'Oliana i Organyà, la C16, entre Berga i Cercs, i després trams de l'AP7, tant el tram nord de Mollet com el tram sud de Martorell. També tenim previst que és molt probable que hi hagin cues considerables a la Nacional 145 entre la Seu d'Urgell i Andorra.
Va. Una novetat important és que a partir de demà es multaran els cotxes que no hagin passat la ITV. S'han col·locat 19 càmeres que estaran a la White. 200 euros de multa, no?
Bueno, jo voldria dir que la ITV és una obligació des de fa molts anys. Per tant, demà no és que es comenci a sancionar, sinó que el que demà hem posat és un dispositiu...
Es mirarà més per sancionar.
Ah, exacte. Que això no vol dir que sancionem, perquè en tot cas el que sí que portem durant tot l'any és aquesta campanya de pedagogia que hem fet extensiva a tots els mitjans de comunicació, fins i tot als panells informatius de les carreteres, i fins i tot amb cartes personalitzades dirigides a les persones que ens consten per la base de dades de la DGT, que no estan en disposició de la ITV, perquè considerem que és una qüestió de seguretat, no per res més. És a dir, no és cap interès en recaptar, al contrari, el que volem és donar seguretat a les carreteres i aquest objectiu màxim que té el Servei Català de Trànsit de reduir la sinistralitat i el número de morts a les carreteres passa principalment per advertir els conductors que el vehicle és una de les peces fonamentals per la seguretat de la carreteres.
O sigui, serà advertència i no serà sanció, en principi?
El que portem és un any informant i advertint, i és veritat que demà disposarem de nous dispositius que ens permetran tenir més informació sobre aquests vehicles que estan circulant, que són els que realment són sancionables sense aquesta obligatorietat de passar la inspecció tècnica. És veritat que no hi ha cap afany recaudador i en principi a partir de demà sí que controlarem molt més aquells vehicles sense la ITV corresponent que tinguin sancions per excés de velocitat, perquè considerem que és una barreja absolutament perillosa i que comporta un risc que no podem admetre des d'un servei que el que busca és la reducció de la sinistralitat.
Val. Se sap quanta gent o quants vehicles hi ha a Catalunya que no hagin passat la ITV?
Miri, no tenim una base de dades concreta perquè la base de dades sobre el registre de matriculacions és un registre que el té la TGT, però que és veritat que en sap massa d'informació. Creuant dades entre el registre de matriculacions obligatòries per passar la ITV i les bases de dades de les concessionàries de les ITVs que passen permanentment aquesta informació a la TGT, i tenim un parc mòbil de quasi bé un milió de vehicles que consta que no han passat la ITV i estaria en regulació de passar-la.
Un milió de vehicles, a Catalunya?
Aquesta és la base de dades que ens ha passat la DGT.
Val, i perdoni, per buscar una comparativa, quants, el parc mòbil a Catalunya, de quants cotxes estaríem parlant?
5,5 milions.
O sigui, estem parlant de que un de cada cinc, pràcticament, de cotxes no han passat la ITV?
És veritat que amb aquesta base de dades podrien existir cotxes, i per això, de fet, també se'ns servirà aquesta línia informativa, que estiguin donats de baixa però que no ho hagin fet oficialment i, per tant, consti a la DGT que el vehicle està donat d'alta i, en canvi, el vehicle estigui donat de baixa. Ens servirà també per fer una neteja de tots aquells vehicles que en el seu moment es van vendre o es van enviar al desguàs i que no es van donar de baixa i que consten com actius en la DGT. És veritat que hem enviat més de 500.000 de cartes a persones que ens consten que no estan en disposició d'aquesta ITV, i aproximadament en unes 1.000 persones estaven en una disposició que el vehicle ja l'havien donat de baixa, en canvi no ho havien fet oficialment, i per tant no han d'estar, en tot cas, preocupades pel que respecta a l'ascensió de la ITV, perquè l'ascensió de la ITV només és per aquells vehicles que estiguin circulant. Però sí que administrativament és molt important tenir en compte que si el cotxe ja no va, el teu nom és infinitament millor no tenir-lo inscrit en el registre com a vehicle propi.
Ja, anem al tema dels radars, és a dir, amb el tema de la ITV es pot entendre, és una inspecció que s'ha de passar, és per la millora del cotxe, és, teòricament és perquè no hi hagi tants accidents amb la renovació del parc mòbil, però hi ha una història que, escolti'm, sí, el que es passa ha de ser sancionat, però dona la sensació que estem vivint permanentment el món del gran hermano a Catalunya, que és amb el tema dels radars. Ho dic perquè és la comunitat que històricament ha tingut més radars fixos per quilòmetre de carretera, n'hi ha 227, això són 18 radars i mig per cada 1.000 quilòmetres. La idea és instal·lar-ne més?
La idea és instal·lar aquells sistemes que ens donin garantia i seguretat a les carreteres. Estem desestimant els radars puntuals, aquests que realment el que fan és una fotografia, pels radars amb trams, que són aquells que realment et calculen un tram sencer on realment tenim punts negres a les carreteres catalanes i que realment el que fa és que amb un tram concret de més de 4 o 5 quilòmetres et dona aquella velocitat mitjana que els vehicles utilitzen. És un sistema innovador també, s'està utilitzant en el túnel de Vielha, però en qualsevol cas és un tema que aplicarem a les carreteres i que el que realment ens dona la notícia de realment el perill. És a dir, ja no ens interessa aquell radar que capten un punt concret i que, a més, la gent el pot localitzar i reduir la velocitat, sinó que la gent vagi a una velocitat adequada a les necessitats de la seguretat de la carretera i el que instal·larem serà els radars per trams.
Jo entenc, senyor Isern, el que m'està explicant.
Respecte al número de radars, home, jo em comparo principalment, i a més intentem copiar d'allà on pots copiar els països d'Europa, que són els països que tenen la sinistralitat més baixa del món, que són principalment Anglaterra, Suècia, Finlàndia, Noruega, que tenen un índex de sinistralitat amb mortalitat molt més baixa fins i tot que nosaltres a Catalunya. Aquests tenen més de 100 radars per milió d'habitants. Nosaltres estem parlant que no arribem als 27 o 28.
Jo entenc que es posin radars, només faltaria, i que es posin en determinades zones, com vostè diu, de punts negres. Ho entenc perfectament. Ara, hi han radars, em permetrà, i si vol li puc mencionar dos o tres o quatre que conec perfectament, que estan col·locats amb una mala llet, amb una voluntat de debò, amb la sensació, i no és la meva l'única, de voluntat recaptatòria, per zones que fa baixada, que t'obliguen a anar a 120 i que el cotxe, escolti'm, i no tinc cap cotxe extraordinàriament potent, et demana que puguis anar més. I has de frenar, cop de frenar, que si a més no tens la sort, com és el cas d'alguns, de tenir un d'aquests aquests aparells que detecten els radars, que veus que el cotxe davant et frena i tal.
Ara els prohibeixen.
Hi ha zones, per entendre'ns, hi ha zones que crec que està posat, de debò li dic, amb molt mala llet.
Jo, amb aquest aspecte, li puc dir, miri, punt número 1, el sistema innovador de radars per trams eliminarà aquestes situacions perquè aleshores ja no és un punt concret i, per tant, ja no podem pensar amb l'interès recaudatori, sinó amb la seguretat de la carretera. Trams de 4 o 5 quilòmetres que es posaran ja en marxa a partir d'aquest mes de desembre i que ens donaran aquesta garantia de seguretat viària és la innovació pel que respecta als controls de seguretat.
Però els altres els eliminarem?
No, els radars continuaran en els seus punts actuals, però sí que és veritat que els radars no són fixes. Hi ha una comissió entre el Servei Català de Trànsit i la Unitat de Mossos de Trànsit de la Generalitat que permanentment ens passa la informació sobre els punts negres i sobre les modificacions que aquest aspecte ens demanen que realitzem, principalment per ubicar-los en aquelles zones o en aquells punts concrets en els quals la periodicitat és més alta. És a dir, no és un punt de recaudació, sinó és un punt d'avís que tenim dels Mossos d'Esquadra de Trànsit que ens demanen en punts concrets posar aquest tipus de radars per reduir la velocitat, per qüestions purament de seguretat i sobretot perquè es detecten en algun moment donat algunes incidències que fan que siguem molt més prudents en la ubicació d'aquest tipus de radars.
Aviam, el Barberà sembla que volia comentar alguna cosa.
Sí,
i la
senyor,
també.
Senyor Isern, bon dia.
Molt bon dia.
Jo crec que seria molt cínic si no es reconeixés que el fet que hi hagi radars a les carreteres ha fet baixar l'índex de sinistralitat i fins i tot el pitjor de tot, que són les víctimes mortals. Això crec que és una evidència tan empírica i científica que no cal ni discutir-la.
Un 60% en els últims 10 anys.
Un 60% en els últims 10 anys.
Ni discutir-la. Ara bé, com molt bé deia Jordi Basté, els punts negres on hi ha radars, fantàstic, però després hi ha altres radars que no té absolutament res a veure amb la sinistralitat. Jo li podria explicar molts radars, però cadascú de nosaltres i els oients, els que ens estan escoltant, també li podríem explicar un munt de radars que només són allà com a mesura recaptatòria. I això ofèn molt a la ciutadania, perquè arribes a la conclusió que La seva administració, de la qual vostè forma part, és incapaç d'aturar les retallades, però, en canvi, el que sí que és capaç és de reprimir encara més el ciutadà. I això es fa a través d'un munt de mecanismes, com poden ser, per exemple, els radars, o com poden ser, per exemple, les pujades indiscriminades en els preus dels serveis públics. Senyor Isern, jo l'acompanyo a vostè, si vol acompanyar-me a mi, jo el portaré a l'Acadèmia de Mossos d'Esquadra de Mollet del Vallès. I sortirem des de Barcelona i anirem fins a l'Acadèmia de Mossos d'Esquadra de Mollet del Vallès. Veurem els radars que trobem, i a més seguirem els indicadors de carretera per arribar a l'Acadèmia de Mossos d'Esquadra de Mollet. Sap vostè, senyor Isern, que no hi podrem arribar seguint els indicadors de carretera perquè ens perdrem? És a dir, ens perdrem per arribar a l'Acadèmia de Mossos d'Esquadra de Mollet. És a dir, el fet que els indicadors de carretera no siguin com han de ser, perquè hi ha un desgavell pel que fa als indicadors de carretera a Catalunya, això no provoca accidents? És a dir, el mateix fet que nosaltres a un conductor se'ns treguin punts per passar-nos de velocitat o passar-nos un semàfor en vermell, quan el radar del semàfor en vermell no està ben calibrat, hauríem de treure punts, per exemple, als responsables del servei de trànsit quan hi ha indicadors que estan mal posats o no hi són?
Miri, en tot cas, són diverses qüestions. Primer de tot, el Servei Català de Trànsit no és el responsable dels indicadors de les carreteres, però sí que és veritat que em faig responsable de poder transmetre al propietari de la via, perquè en aquest cas a la Generalitat, bueno, a Catalunya tenim diferents carreteres que són propietats o de la pròpia administració de l'Estat o de les diputacions o de la pròpia Generalitat,
sí,
són els responsables dels indicadors. Però sí que és veritat que tenen una responsabilitat del Servei Català de Trànsit que només té un objectiu únic, que és reduir la sinistralitat. Em faig responsable de que vostè em faci arribar totes aquelles indicadors que estiguin o que malindiquin una direcció concreta, perquè jo em posi en contacte amb el director general de carreteres de les corresponents administracions responsables de les informacions de les vies i els hi faci arribar aquestes qüestions.
Però senyor Isern, senyor Isern, vostè vetlla, sí. Vostè vetlla, el seu servei vetlla per la seguretat a la carretera, no?
Precisament per això li estic dient que capitalitzaré totes aquelles qüestions que vostè em passi, perquè la meva obsessió única és la reducció de la sinistralitat. Tant de bo pogués jo també fer senyalitzacions a les carreteres, perquè evidentment, segurament d'aquí també podríem treure alguna conclusió de lo mal indicades que estan en algunes carreteres nacionals, que són les que tenen una sinistralitat més alta i que evidentment estem, doncs, com molt cansats d'incidir en l'administració de l'Estat, que necessitem una actualització d'aquest tipus de...
Fem una crida, doncs, a la ciutadania perquè li facin arribar al Servei Català de Trànsit tots aquells indicadors mal posats o que falten.
Amb tot el gust del món intentaré solucionar per les diferents tres vies administratives, que són l'administració de l'Estat, les diputacions i la Generalitat, aquells indicadors que considerin vostès que poden generar o confusió o perill, que és el que realment... Però el que respecta a la recaudació, permetin que no estigui d'acord. Miri, començàvem el programa parlant de les ITVs. Les ITVs és una obligació des de fa molt de temps. La meva obsessió des que vaig entrar al càrrec el mes de febrer va ser no sancionar, sinó informar a les persones, perquè la formació és la base de la seguretat viària. He fet tot el possible per dir-li a la gent la importància que té que el seu vehicle, que és el que li dona la vida a les carreteres, estigui en condicions. Miri, coses tan elementals com els frens, com els pneumàtics o com les llums, no es pot tenir sense consideració en el moment d'agafar el vehicle. Ho he dit en tots els foros que jo he pogut, he fet tantes conferències com he pogut, no he sancionat. Simplement dir la importància, és a dir, a ningú se li pot ocórrer que la gent que entra per fer un viatge en un avió, el pilot quan estigui a punt del despegue digui que el tren d'aterratge no està en molt bones condicions, però que no es preocupin, que segurament no passarà res. Generaria un caos immens. Pues el vehicle és exactament el mateix. És vital que la seguretat de les persones en la carretera radiqui pel bon estat del vehicle. I en aquest aspecte ja ho veu vostè, que a Fan Recaudatori ni un. La gent comenta que a partir de demà disposaré d'altres mitjans per poder detectar, doncs, aquest tipus de vehicles, però és que fins ara l'obligació era la mateixa i l'únic que hem fet és pedagogia, formació i informació.
Gonzalo, ha de marxar a les 9:20 i són les 9:22, per tant, una última pregunta, que li vull fer una pregunta més.
Molt ràpid. Primer lloc, felicitar-li per la baixada de sinistralitat, perquè vostè forma part de les persones que col·laboren en aquesta baixada.
60% en 10 anys, Déu-n'hi-do, eh?
Però, tema ITV. Hi ha una manera molt fàcil d'estimular que la gent agafi i passi els ITVs, és agafar i baixant el preu, perquè el preu és extremadament car i el negoci de la ITV és un dels més rendibles a Catalunya.
És un negoci.
És un negoci que ve per concessió i, per tant, la Generalitat té totes les competències. Què pensa vostè? Per estimular, proposarà al govern que faci aquesta baixada?
Jo crec que l'important a les persones no és si han de passar una inspecció amb un preu determinat, sinó si el que realment tenen la consciència, la responsabilitat. Escolti, miri, jo l'únic que li puc dir és que si vostè, desgraciadament, no té diners i no té un cotxe que li doni seguretat a la seva família, jo li demano que no l'agafi. Perquè no és un problema de diners, és un problema de la vida de la seva família. Perquè un vehicle sense llums a la carretera per la nit està exposat no només a la persona que està conduint, sinó a tot l'equip de persones que envolten durant la carretera aquesta persona a tenir un accident greu. Si el seu vehicle no té els pneumàtics en condició de conduir, si vostè no té diners per canviar-los, l'únic que li demano és que en tant en quant això comporti un risc.
Però vostè no pensa que l'ITV és molt cara?
Miri, jo el que penso és que la societat en general és cara i, en tot cas, mantenir un vehicle també és certament car. Quan més deixem de mantenir o de tenir aquesta consciència de tenir el cotxe en condicions, evidentment més perill tenim. El preu de l'ITV és un preu administratiu que, com vostè sap, tampoc el posa a Servei Català de Trànsit. Però
fixat per la Generalitat.
Sí, és una obligació de l'Estat amb unes concessions que es van otorgar en el seu moment i quan s'hagin de tornar a otorgar podem revisar els preus, però avui per avui el que està escrit i signat amb una concessió, perquè de fet això no ho cobra la Generalitat, ho cobren les concessions, com vostè ben sap, no és, en aquests moments no és un negociable, perquè els convenis es fan per tancar-los i per complir-los, i en el moment que s'acabi la concessió sí que és el moment de poder opinar al respecte de quin és el preu que haurem de posar en les futures inspeccions de les ITVs.
Molt bé, li agraeixo, senyor Gerard, que s'hagi acompanyat avui. Només una última cosa, el govern espanyol ja ha dit que permetrà conduir 130 per hora en determinades sí. carreteres. Oh. Què sí. farà finalment Catalunya?
Aquí no.
Catalunya, esperarem el moment que sí, que estigui aprovada aquesta normativa, que de fet estem parlant de que es pugui aprovar cap a l'estiu de l'any que ve. La meva obsessió és que d'aquí a l'estiu de l'any que ve, amb aquesta campanya massiva d'advertències conductors de que els seus vehicles es mantinguin en perfecte estat de manteniment, puguem tenir uns vehicles més segurs i, per tant, aquesta mesura la puguem aplicar. Jo el que he dit sempre és que amb unes carreteres com les actuals i amb un parc mòbil, amb aquestes deficiències com estem detectant, no seria convenient posar-les, però evidentment jo sóc un dels defensors de que si els vehicles estan en condicions puguin incrementar una mica més la velocitat en trams que tinguin absoluta seguretat.
Per exemple, quins trams? Jo estic a favor dels 130 en determinats trams, només faltarien determinats trams només. Sí. A quins trams estaríem parlant, senyor Gern, per exemple?
Compti vostè que, a més, no parlem de trams fixes de 130, sinó velocitat variable 120-130, perquè la pròpia llei que ha aprovat el govern estatal i el futur reglament, el que parla és de trams variables en els quals, en funció de la sinistrat, però sobretot de la temperatura, del temps, de la climatologia, es pugui modificar 120-130 per poder aplicar aquesta mesura. Hi ha trams d'autopistes, principalment en direcció de Lleida i d'autovies, sobretot d'autopistes, que tenim una baixíssima taxa de sinistralitat i jo crec que seria perfectament aplicables.
Per exemple, AP7, estaríem parlant?
L'AP7 seria una probabilitat, sí.
L'AP7
seria... En trams concretes, no parlem d'autopistes, perdoni, senyor Basté, que li corregeixi, perquè
aquí no.
Trams molt concrets en el qual realment tinguem constància de que la sinistralitat és realment molt baixa i que les condicions climatològiques permetin l'ús d'un punt més de velocitat de 120 a 130.
I sempre estaríem parlant, com passa a les entrades i sortides de Barcelona, en velocitat variable, eh? Estaríem parlant de que hi hauria trams...
120-130.
Variaria en
funció... Sí.
És a dir, s'haurien d'instal·lar noves senyals lluminoses que ens indiquessin que es pot anar 120, però en determinats moments, amb bona climatologia, amb bon trànsit, es pogués anar 130.
Efectivament, és així.
Molt bé. Senyor Gerard, gràcies per haver-nos acompanyat i molta sort, moltes gràcies, repeteixo.
Gràcies a vosaltres i moltes gràcies.
Gràcies i sort avui.